Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. Aquest cap de setmana se celebren les 13è jornades de l'associació No Jubilem la Memòria, entitat que busca precisament recordar els fets que es van viure a la comarca, especialment durant la Guerra Civil Espanyola. La Guerra Civil, un conflicte que molts voldrien que s'hagués oblidat, i així s'ha perseguit al llarg dels anys amb la inacció volguda de governs i institucions. La Guerra Civil Espanyola va ser un conflicte terrible que va enfrontar famílies, veïns, i els 40 anys de dictadura posteriors van servir per només reparar les víctimes d'una part. Ara que estem suposadament en democràcia, cal que també sigui reparada la memòria de les víctimes de l'altre bàndol, els perdedors, moltes de les quals encara no han estat localitzades per les seves famílies. És per això que les jornades de No Jubilem la Memòria aborden enguany el tema de les fosses comunes i el banc d'ADN, així com també commemoraran el 80è aniversari de la presència de les brigades internacionals aquí a casa nostra. De tot això i més en parlarem amb el president de l'associació, Albert Sabater. Amb tot, en l'informatiu d'avui també us parlarem del comunicat d'Unió de Pagesos en el que insta a l'ACA a investigar els mals usos de l'aigua del pantà de Riudecanyes per part d'alguns ajuntaments del Baix Camp. I ens farem ressò de la visita que aquesta setmana han fet al Priorat els tastadors de la Guia Penyín. Hem parlat amb el seu director de tast i li hem preguntat com veu els vins que es fan a la nostra comarca. Finalment, també ens farem ressò de la jornada explicativa sobre el Pla de Mobilitat per a Joves organitzada per la Cambra de Comerç de Reus i l'Ajuntament de Falset, i de la cloenda dels cursos de català organitzats pel Servei de Català del Priorat. En els esports repassarem els resultats de la penúltima jornada dels equips de tercera catalana i també del juvenil del Falset. En la previsió meteorològica, Enric Massip ens explicarà quin temps es preveu per als propers dies. Comencem! Com us dèiem, aquest cap de setmana tenen lloc les 13è jornades de l'associació No Jubilem la Memòria. És per això que hem convidat el seu president, el senyor Albert Sabater. Bon dia, senyor Sabater.
Bon dia.
Un any més tornen les jornades de l'associació No Jubilem la Memòria, la 13è edició ja, tot un cap de setmana per recordar fets ocorreguts durant la Guerra Civil.
Sí, sí, aquest cap de setmana ha costat arribar perquè per qüestions, diguem-ne, que tots ja sabem, la que seria la tardor passada teníem que fer les 13 jornades de No Jubilem la Memòria, teníem un programa similar. Però, doncs, per moments excepcionals que estem passant aquí a Catalunya, doncs ho vam anul·lar, doncs això, per la primavera, bàsicament vam dir, doncs del 2018, sí.
Val, a més, enguany, el 2018 coincideix amb el 80è aniversari de l'arribada de les brigades internacionals aquí a Catalunya i al Priorat en concret.
Sí, coincideix enguany, a veure, aquestes jornades, la 13a, com que ja la tenim prevista fer-la l'any passat, les enfoquem en tot el que seria més el tema, doncs, de les fosses comunes, d'aquí al Priorat que n'hi ha moltes, i el que seria el banc d'ADN. Però justament enguany tenim la intenció de fer també molts actes al llarg de l'estiu, fins i tot, doncs, des del 25 de juliol fins a l'11 de setembre anirem fent diversitats de diversos actes, diguem, aquí a Falset i a la comarca, també per commemorar precisament això, la que seria la Batalla de l'Ebre, l'arribada, doncs, de l'exèrcit republicà aquí al Priorat i bàsicament la Guerra Civil, doncs, no? Llavors també cap a la tardor també mirarem de tornar a fer la 14a edició de No Jubilem la Memòria, o sigui, de les jornades, perquè ja deia que enguany és la 13a, però és la de l'any passat, i que també, doncs, estem ja començant a preparar-la.
I entre tots aquests actes relacionats amb els brigadistes internacionals i la Batalla de l'Ebre, doncs, ens pots avançar alguna cosa de que t'hi trobarem d'aquí durant aquest estiu?
Sí, durant aquest estiu hi ha... A partir d'això que deia abans, del 25 a l'11, del 25 de juliol, que és quan comença la Batalla de l'Ebre de l'any del 38, doncs això que és commemorarem el 80è aniversari, doncs, d'aquesta batalla, i el que sí que farem és ja, tant l'Associació No Jubilem la Memòria com també el grup, diguem-ne, que hi ha del Toni Orensans, el Miquel Perelló, la Montse Bartolomé, el Jaume Teixidor i el Josep Munté havien fet ja el 75è aniversari també del que seria la Batalla de l'Ebre fa uns 5 anys, doncs, el que seria l'exposició i unes visites pels bombardejos d'aquí de Falset, doncs tornarem a fer el mateix, però a més ho augmentarem, doncs tindrem l'exposició aquesta durant aquest període, si podem, doncs al castell d'aquí de Falset, i també doncs el que farem serà això, un seguit de visites, però augmentarem les visites, no només anirà als bombardejos de Falset, sinó que també s'anirà doncs a la cova hospital de la Bisbal de Falset, al cementiri dels Guiamets, al cementiri de Torrefontaubella, al tren hospital que va haver-hi doncs allà a l'estació de Pradell, a Torrefontaubella, també al Xabola Valley, farem alguna visita també doncs a les trinxeres de la trinxera de del que és allà a la Figuera. O sigui que farem tot un seguit d'activitats que entre tot aquest, diguem, grup de persones, no?
Bueno, ara parlaves d'aquestes visites, però durant les jornades que van començar ahir divendres, ja es va visitar Xabola Valley i Darmós amb la visita especial que teniu de 50 socis de la Friends of the Brigades International of Ireland, dels amics de les Brigades Internacionals d'Irlanda, que han vingut a participar d'aquestes jornades.
Sí, precisament aquestes jornades les hem fet coincidir amb la visita que venen doncs això, aquests 50 amics dels brigadistes internacionals irlandesos, que per cert és una associació que té molts associats, molta gent, com també a Londres, diguem, o sigui que hi ha associacions que tenen entre 200 i 1.000 socis, i per exemple nosaltres mateixos som aquí al Priorat i en som 30 o 35, vull dir que som molt poca gent, però deixant a banda això, sí, vam fer coincidir doncs amb aquest grup d'aquesta associació irlandesa que ens van vindre, doncs, ens van demanar a veure si podíem fer alguna cosa conjuntament, i el que mirarem de fer, doncs, amb aquest, ja vam fer ahir, vaja, i farem, doncs, i hem fet aquest matí, és seguir el que serien una mica els passos de la 15a Brigada, que és on van estar també doncs, els irlandesos, no? El batalló britànic i batalló Lincoln, que és on també estaven doncs, en principi els irlandesos. Vam anar a Xabola Valley, bàsicament doncs, també a veure la tomba del Coxon, vam anar doncs, al Molí Paperer, que seria doncs, allà on hi va haver la despedida del Còpic, diguem-ne, doncs, i amb les fotografies que ja, doncs, ja tenim d'aquí nosaltres, però esclar, els vam anar ensenyant i van estar, vaja, encantats. Hi ha d'Armós, que també hi ha la fotografia del O'Flaherty, que també, doncs, per localitzar el lloc i d'això, una miqueta la intenció seva era aquesta, de vindre a localitzar llocs emblemàtics de la seva agrupació.
Explica'ns una mica la importància de la presència de la 15a Brigada Internacional aquí a la comarca i quina va ser la relació amb els veïns.
Sí, realment, va ser l'arribada del que seria l'exèrcit republicà el 38 va ser doncs, a la nostra comarca bàsicament el mes de maig, a partir del començament de mes de maig van arribar i va ser un moment en què les tropes, l'exèrcit republicà es va refer i al mateix temps doncs, es va preparar la gran ofensiva que seria la batalla de l'Ebre. Per tant, van estar gairebé 3 mesos aquí, que va ser el període més llarg així de tranquil·litat, diguem-ho així, amb d'una estada llarga. A més, clar, doncs, gent estrangera, no? Imaginem-nos aquí al Priorat, doncs, anglesos, italians, francesos, suecs, gent que venia, que es trobava en pobles que realment no hi havia ni clavegram en aquell moment, vull dir que tot era un xoc fort amb la població de la zona, doncs, i a més també per la població de la zona, també igual. Però l'intercanvi va ser molt interessant perquè realment de seguida, doncs clar, amb el fet de gestos pel menjar, per intercanvi de menjar, ells buscaven els brigadistes doncs, menjar fresc, com podia ser ous o llet o formatge, i en canvi doncs, ells podien doncs, donar llaunes o podien donar doncs, aquest tipus de menjar que la població d'aquí, clar, doncs, carn envasada, era difícil que en trobessin. I llavors, a més, clar, també com que muntaven festes, menjars, doncs tot això va fer que també doncs, el que seria la canalla, la gent jove, doncs anessin participant doncs, de les festes i fossin, veurem, una gent que es veia amb bons ulls, no, diguem? O sigui, que la gent els recorda com a gent entranyable, no? Allò d'una forma molt... amb un bon record, doncs, diguem-ne.
Sí, i però malauradament va haver la batalla de l'Ebre i alguns van perdre la vida. De fet, hi ha diversos, bastants, que estan enterrats en fosses comunes aquí a la comarca.
Sí, sí, precisament per això aquestes jornades les celebrem perdoneu, justament per el fet de que aquí a la comarca s'han trobat, n'hi ha més, però sí que estiguin localitzades 52 fosses comunes. Això el que vol dir és que és la comarca de tota Catalunya que té més fosses comunes. La quantitat de persones que han enterrades exactament no se sap, però en deuen ser de 500 a 600 segurament de persones, moltes d'elles identificades, però les altres que tampoc no estan identificades. I aquest és un dels motius, doncs, d'això, no? Hi ha hagut un estudi que van fer el Memorial Democràtic, però que va ser l'ORB encapçalat pel Josep Sánchez Cervelló, catedràtic d'Història Contemporània, i també doncs, l'historiador Josep Monté, que també va estar treballant amb el tema, doncs, que van fer l'informe doncs, de totes les fosses comunes d'aquí del Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. I per això, precisament, doncs, hem convidat amb una taula redona amb ells, com també amb un fill d'un brigadista, el Pere Mañosa, un soldat enterrat a la fossa comuna de la Bisbal de Falset, i també el que és el Roger Heredia, que el Roger Heredia és el que va impulsar el que seria el banc d'ADN doncs, per poder doncs, identificar les persones que estan a les fosses comunes.
Sí, de fet, aquesta taula rodona tindrà lloc aquesta tarda al Castell de Falset. Després te preguntaré pel banc d'ADN, però parlem una mica més de les fosses comunes. Has dit que el Priorat és la comarca de Catalunya que en té més. És degut a que era la retaguarda de la batalla de l'Ebre, segurament.
Correcte. Sí, sí, aquí el Priorat bàsicament va ser un punt, doncs, la rereguarda de la batalla de l'Ebre, i era el punt on t'arribava, diguem-ne, tot el material, no? O sigui, que seria la logística, no?, per poder doncs, arribar fins al front, i al mateix temps també el que serien on hi havia els hospitals de campanya més propers i on també es feien les evacuacions dels ferits cap a hospitals de rereguarda més grans. Per tant, clar, tenim unes comunicacions importants, com podria ser doncs, el que seria el ferrocarril, que en aquells moments era important, que era doncs, de Barcelona a Madrid, i aquí encara funciona, però vull dir, doncs, ja és més secundari, i que podien arribar pràcticament doncs, fins a Ascó, no? Vull dir, fins a Ascó, que hi ha túnels, i d'això arribaven a... podien arribar, el que passa és que la majoria de vegades a la que era l'estació de Marçà-Falset, doncs ja també ja es quedaven amb tot el que era el material logístic i... però aquesta va ser una de les claus. També la carretera nacional, la 420, també doncs, era una artèria vital per poder doncs, penetrar cap dins el que seria la batalla de l'Ebre, no? O sigui, el front.
Val, explica'm-nos una mica què és el banc d'ADN.
El banc d'ADN ha estat creat, diguem-ne, precisament l'impulsor és el Roger Heredia, i seria, doncs, la intenció que hi ha és de detectar la màxima quantitat possible doncs, de les persones, identificar les persones que hi han enterrades juntament amb els familiars. O sigui, s'ha demanat unes mostres als familiars que busquen els seus avantpassats, i es anirà detectant, a veure si se'n van trobant alguns amb algunes fosses, per comunicar-los, evidentment.
Sí, bueno, és una feina, això del banc d'ADN és una tasca que, per exemple, països que han viscut conflictes molt recentment, Bòsnia, Ruanda, són països que ja ho estan impulsant. En canvi, a Espanya, la Guerra Civil va ser l'any 30, del 36 al 39, i fins ara no es comença a tirar endavant.
Sí, sí, tens tota la raó. O sigui que aquí a Espanya ja sabem tot com ha anat, la transició democràtica, diguem-ne, com va ser, Tal com estem ara en aquests moments de llibertat d'expressió, doncs ja ens podem imaginar com poden ser les lleis de memòria històrica. Vull dir que no hi ha hagut cap mena de reparació històrica, no hi ha hagut cap mena de tribunal, diguem-ne, que pogués això reparar tot el mal que es va fer, ni hi ha hagut cap interès, ni s'hi ha portat cap diner amb tot això. O sigui que és una vergonya, realment.
Val, i a banda del banc d'ADN i això, quines polítiques creus que s'han d'impulsar d'ara endavant per acabar reparant tota la memòria d'un conflicte civil com va ser la guerra?
Primer de tot, el que s'hauria de fer serien fer els, diguem-ne, que tots els tribunals que van fer sumaríssims del temps del franquisme, o sigui, dels 40 anys, s'abolissin. Vull dir, allò era una dictadura i, per tant, s'haurien de... tots, no quedaria ni un, hauria de quedar. Per tant, això ja seria un primer pas. I després, doncs, condemnar el que seria la dictadura militar dels 40 anys, doncs, del franquisme. Això seria un segon pas. Dignificar, llavors, doncs, també el que serien les persones danyades, no? El que serien, doncs, els familiars i, a més, doncs, també el que serien els soldats republicans, diguem-ne, que es van, a part d'enterrar, doncs, en fosses comunes, doncs, afusellar o bé mantindre, fins i tot exiliars, no? Doncs això, reparar tot el que seria aquest dany ja que, a part de físic, moral, no?
En un context actual en què la gent s'ha d'exiliar, és com a complicat, no? Diguem...
Molt complicat.
Que això sigui viable.
Això és molt, molt poc viable i més si continua, diguem-ne, els governs de l'estat espanyol actuals i tots els, vaja, fins i tot m'atreviria a dir els partits polítics també que hi ha a l'estat espanyol, no crec pas que tinguin cap intenció de fer cap reparació històrica.
Bé, doncs, moltes gràcies, Albert Sabater, president de l'associació No Jubilem la Memòria.
Gràcies a vosaltres.
En l'informatiu de la setmana passada us explicàvem que l'Agència Catalana de l'Aigua estava investigant irregularitats en els usos de l'aigua del pantà de Riudecanyes per part d'alguns ajuntaments. Doncs bé, aquesta setmana ha estat Unió de Pagesos qui ha instat l'ACA a que actuï davant el fet de que alguns ajuntaments del Baix Camp i el Tarragonès s'estarien proveint d'aigua per a ús de boca amb l'aigua destinada al rec de l'embassament de Riudecanyes. D'aquesta manera, obtindrien l'aigua a un preu més baix perquè és a preu de rec, en un moment en què l'embassament es troba amb escassetat de recursos. En un comunicat, Unió de Pagesos també demana que es tirin endavant els acords de la Comissió de Desembassament de Riudecanyes per permetre que la campanya de rec es pugui dur a terme a partir del juny i que, a causa de l'escassetat de recursos de l'embassament, la dotació de l'aigua només garanteix la supervivència dels arbres i no ja de les collites. Unió de Pagesos afirma també que treballarà perquè els pagesos del Priorat puguin conservar el regadiu i en un futur augmentar-ne la superfície, gràcies a la transparència en l'ús de l'aigua del pantà de Riudecanyes i a l'estudi de l'aprofitament d'aigües depurades que alliberi aigua de l'embassament de Siurana. Sobre el debat obert del transvasament del riu Siurana i el pantà de Riudecanyes, el sindicat dels pagesos assegura que considerarà totes les propostes de futur sempre i quan garanteixin la continuïtat dels cultius del Baix Camp i el Tarragonès, amb aigua suficient i de qualitat. El sindicat instarà a l'ACA a que estudiï la viabilitat de proveir recs alternatius per intentar dependre cada cop menys del transvasament del pantà del riu Siurana. En aquesta línia, Unió de Pagesos traslladarà les seves propostes als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats. Amb tot, el sindicat reclama a les parts solucions davant el futur immediat i la urgència de salvar els arbres fruiters que poden patir un estrès hídric aquest estiu. Aquesta setmana han visitat la comarca membres de la Guia Penyín per avaluar els vins de la DOCU Priorat i la DO Montsant que sortiran a l'edició del 2019 d'aquesta prestigiosa guia de vins, la més important de l'estat espanyol. Ho explicava el director de tas de la guia, Carlos González.
Llevamos catando 3 días, empezamos el martes, miércoles y jueves, hemos catado tanto Montsant como la DO Priorat. Y nada, estas puntuaciones se harán públicas dentro de 15 días, 3 semanas, porque a través de nuestra página web ya podemos hacer las puntuaciones online y este año es el primer año que lo hacemos y por tanto pues aparecerán antes que lo que es el libro, que el libro seguirá apareciendo en el mes d'octubre, com sempre.
González destacava les bones impressions que estaven tenint i augurava unes molt bones puntuacions per als vins elaborats a la nostra comarca.
Las impresiones generales, pues la verdad es que muy positivas. Seguimos viendo que tanto la de Montsant como la de Priorat son compatibles entre ellas. La de Montsant desde un perfil más de vino fresco, de vino frutal, vino agradable, con una muy buena relación calidad-precio, vinos de más rotación, de consumo diario. La de Priorat, pues son vinos con mucha más estructura, complejidad, también es mucho más precio. Son vinos con más longevidad. Eso no quiere decir que la de Montsant haya gente que lo esté haciendo muy bien y haga vinos de un nivel incluso superior a muchos de Priorat, pero a grosso modo una DO pues está en, vamos, lo que percibimos nosotros, los vinos están más enfocados para un consumo más rápido, vinos más agradables, más frescos, más ligeros, y la DO Priorat pues mucha más estructura y complejidad.
El director de tas de la guía Penyín apuntava també al fet que els vins de la DO Montsant i la DO Priorat transmeten els diversos territoris en els quals s'elaboren a l'ampolla.
Tanto en una zona como en la otra se percibe esa profundidad mineral en Priorat, ese calor, esa nota más madura, ¿no? Pues el clima es el que es muy seco, es tremendamente seco, y eso sí se percibe, tanto en tintos como en blancos, pues los blancos los últimos años están dando unos matices y una complejidad muy interesante, se han posicionado a un nivel muy alto, vamos, en muy poco tiempo. Está claro que en base a los rendimientos y a la dificultad de la producción dentro de la DO Priorat, pues hace que los vinos que lancen al mercado son vinos caros y posicionados a muy alto nivel. En el caso de la DO Montsant, pues igualmente marca el territorio, tal vez al haber más suelo arcilloso, son vinos más frescos, son vinos más afrutados, con una fruta más primaria. Eso al final pues influye el geoclima de uno y de otro. La de Montsant tiene la complejidad de que tiene diferentes subzonas, ¿no? Y hay zonas más calizas, los vinos son más frescos, hay vinos más arcillosos, hay zonas también que tienen esa pizarra, ¿no? Esa mineralidad. O sea, yo creo que no solo representan su zona, sino dentro de cada zona sus subzonas, que eso es lo más interesante.
La guía Penyín és el manual de referència que recull i puntua els vins de totes les regions vitivinícoles de l'estat espanyol. Aquesta publicació inclou més d'11.500 referències de vins elaborats per a les diferents denominacions d'origen. L'Espai Jove de Falset va acollir el passat divendres una sessió informativa sobre el pla de mobilitat que impulsa la Cambra de Comerç de Reus amb la col·laboració de l'Ajuntament de Falset i que s'emmarca dins el Programa Integral de Qualificació i Empleo. El pla de mobilitat està dissenyat per millorar l'ocupabilitat dels joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, mitjançant accions que fomenten la mobilitat transnacional al territori de la Unió Europea i consisteix en una estada entre 2 i 6 mesos en el segon semestre del 2018 en algun dels països membres de la Unió Europea, en el qual podran dur a terme pràctiques internacionals o un contracte laboral. En ambdós casos, les persones beneficiàries rebran una ajuda econòmica. Prèviament a l'estada, ells i les joves participants rebran una formació d'una duració aproximada de 50 hores que inclou continguts entorn a l'idioma de treball en el país receptor i competències professionals que permetran als joves desenvolupar-se amb facilitat. Ho explicava la regidora de Joventut al Consistori Falsetà, Núria Borja.
És important que els joves puguin adquirir experiències fora vila, fora comarca, fora territori, per conèixer coses diferents. Llavors és una oportunitat per tots aquells i aquelles que vulguin a Europa, doncs tant si vas a fer pràctiques laborals com si vas a treballar, vas becat. Llavors és una oportunitat per poder sortir a l'estranger i viure experiències diferents i veure coses també diferents.
A través del pla de mobilitat, les cambres de comerç participants treballen per acostar els joves a empreses de la Unió Europea, proporcionant-los una sèrie d'eines que els permetran desplaçar-se a l'estranger per realitzar una estada pràctica o professional. Els objectius del pla de mobilitat són millorar les competències lingüístiques dels beneficiaris, desenvolupar les seves capacitats personals i professionals en un entorn internacional, potenciar el seu nivell d'ocupabilitat i permetre's l'accés a pràctiques internacionals o contractes de treball. La jornada informativa que va tenir lloc el passat divendres a l'Espai Jove de Falset va abordar com són les pràctiques i contractes internacionals que s'ofereixen en el marc del Pla de Mobilitat, quina és la formació preparatòria necessària i com es du a terme la selecció dels joves participants. Borja va destacar l'interès dels assistents en aquest tipus de programes.
La jornada, el dia que van fer la xerrada a l'Espai Jove, van haver tres joves que van vindre, i va haver un quart que estava interessat però no va poder vindre, llavors van passar tota la informació. I bé, la convocatòria està oberta fins a setembre, llavors qualsevol persona que estigui interessada, que no se n'hagués enterat i que vol més informació, o simplement això, que vol informar-se millor, no per marxar, o sigui, la idea és que puguin marxar, però dius, bueno, va a veure què és, sense la decisió presa, també podeu anar a l'Espai Jove i el tècnic de joventut, el Ruben, us informarà de tots els passos que cal seguir.
El programa de mobilitat està destinat a joves de 18 a 30 anys i, en principi, per a tots els àmbits de formació. El passat dimarts, l'alumnat del nivell bàsic 1 del Servei Comarcal de Català del Priorat va celebrar el final del seu primer curs de català a la sala d'actes del Consell Comarcal. Durant l'acte, que van titular La Festa de les Cultures, l'alumnat va llegir els textos que havien preparat per presentar a la resta de companys i als seus acompanyants informació i costums dels seus països respectius. Entre d'altres, hi havia la República Dominicana, Togo, Moldàvia, els Estats Units i Irlanda. Des del Servei Comarcal de Català del Priorat es destaca que es tracta d'un grup molt divers, quan a origen, a banda dels països ja esmentats, també hi ha persones del Marroc, Rússia i de l'Estat espanyol. Així com també el fet que els participants del curs viuen a diversos pobles de la comarca, com Marçà, Porrera, La Figuera, la Torre de Fontaubella, Torroja, Capçanes i Falset. El Servei Comarcal de Català del Priorat té previst reprendre els cursos a la tardor, encara que ha ofert als presents poder fer cursos intensius d'estiu al juliol a Reus. Tot seguit, els esports.
Els esports.
La penúltima jornada va ser desastrosa per als equips prioratins de la tercera catalana. El Falset Esportiu va caure derrotat per 4-0 en la seva visita al camp de l'escuela San Pedro i San Pablo. Amb tot, el Falset continua 8è a la classificació amb 45 punts. També va perdre el Porrera per 3-0 a Bona Vista. Els porrerans, que tampoc es juguen res a hores d'ara, continuen 13ens a la taula amb 39 punts. En l'última jornada, el Falset rep a casa el Bona Vista avui a les 6, mentre que el Porrera tancarà la temporada rebent l'Espanya a la Canonja també avui a les 5 de la tarda. Pel que fa als juvenils del Falset Esportiu, els nois de la capital del Priorat van sortir golejats per 5-1 de la seva visita al camp del líder, l'escuela San Pedro i San Pablo. El gol de l'honor dels falsetans el va fer Kevin Carranza al minut 67. A falta de dues jornades pel final de la Lliga, els nois de la capital del Priorat encara no tenen assegurada la permanència, ja que el Torredembarra té un partit menys. Per confirmar la salvació, els falsetans necessitarien un punt més que poden aconseguir en el partit d'avui al Nou Domènec Aragonès, en el qual s'estan enfrontant a la Canonja. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana tan variada en quant al temps. Hem tingut inestabilitat, però també hem tingut altres temperatures i moments d'estabilitat. I aquest cap de setmana tindrem una situació també tan variable, perquè l'inestabilitat tornarà demà diumenge, amb possibilitat ja de noves tempestes i d'uns xàfecs repartits de forma irregular i també de quantitats irregular. Una situació que farà baixar lleugerament les temperatures en principi i que aquesta situació es mantindria inclús el dilluns amb possibilitat d'aquests xàfecs i tempestes. I quan efemèrides hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1756, la ciutat de Girona patia les inundacions més greus que es tenen constància en la seva història.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Els deixem ara amb Jordi Soldevila i l'hora del vermut. Que vagi bé!